Buenos días, good morning. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por haberme invitado. Es un honor estar esta mañana aquí en Girona, ¿no? Y bueno, buenos días a todas y a todos. E intentaré en estos 20 minutos explicar un poco el papel de las universidades en los ODS. Bueno, en primer lugar, así de manera muy rápida, sabemos de dónde vienen los ODS. Vienen seguramente de un medio, no completo, medio fracaso de los ODM, y básicamente porque los ODS surgieron por el problema de la lucha contra la pobreza y también sobre el cambio climático, temas de amenazas del cambio climático, ¿no? Bueno, los ODM tuvieron unos resultados aceptables, pero se basaron básicamente en conseguir tres cosas. Consiguieron una disminución de la pobreza extrema. Los ODS no tienen ese objetivo, también lo tienen, pero no es el objetivo fundamental. También consiguieron que un acceso mayor a la educación primaria. Los ODS es la primera vez que se introduce la educación superior como objetivo también. Hasta ahora solo se había introducido el acceso a la educación primaria y, por otro lado, el acceso al agua potable. Pero, para contextualizar esto, ¿a costa de qué se consiguieron estos muy dudosos objetivos de los ODM, ¿no? Es decir, ¿se consiguieron porque se presentaron los ODM o se consiguieron porque la política económica mundial llegaba hasta ahí? Por ejemplo, para haceros un ejemplo, en África no se consiguió absolutamente nada. Básicamente lo que se consiguió fue en la India y en China. ¿Pero a costa de qué? Y ahí ya empezaremos con lo que quería explicar. Por un tema que es el de mayor desigualdad social, mayor desigualdad que se sigue incrementando hoy en día, es decir, que no hemos logrado, ¿no?, que esta mayor desigualdad sea uno de los objetivos fundamentales a conseguir. Ten en cuenta que ya se ha explicado aquí, pero el nivel socioeconómico y especialmente el nivel socioeducativo es uno de los digamos, factores que más influyen en todos los factores de salud, ¿no?, en el sentido más general de la palabra. Y por otro lado, bueno, esto yo lo dejaré si después os lo queréis leer, ¿no? Y por otro lado, también muy preocupante, es el deterioro ambiental. Es decir, esto se ha conseguido por dos cosas. En primer lugar, una mayor desigualdad y, en segundo lugar, un mayor impacto ambiental, especialmente en ciertos países que todavía tenían margen. Es decir, en algunos países occidentales ya no tenemos más margen de impacto ambiental, porque ya estamos muy saturados, pero en países como la India, como China, etcétera, sí que había mucho más margen, ¿no? Dicho esto, aparecen los ODS. Bueno, los ODS tienen como característica que es una agenda. Perdón, es que no sé dónde está el puntero. Está aquí. Es una agenda universal, es decir, los ODM se basaban en que alguien da dinero a los países pobres y de esta manera pues pueden ir avanzando. Los ODS no tienen este objetivo, pero no significa que no tengan que ser financiados, ¿eh? No significa que no tengan. Eso es uno de los problemas, ¿no? Después, que es una nueva narrativa de la pobreza, es multidimensional, responsabilidades múltiples en todos los niveles, aquí lo estamos viendo, no es un problema del Fondo Monetario Internacional, no es un problema del Banco Mundial, que también es un problema de los países, de las ciudades, de los pueblos, de las escuelas, de tu vida en general, de lo que tú haces en tu vida también, ¿no? Bueno, en el 10 de junio, hace una semana, bueno, no, 10 de julio, hace apenas una semana, se presentó en Madrid y en todo el mundo los resultados de cómo se estaban consiguiendo los ODS. A mí me preocupó un poco el tema, había gente de más alto nivel a nivel español, ¿no?, la directora de la red y otra gente, bueno, y se presentó. ¿Cuál es la conclusión que sacamos, ¿no? Primero, es que ningún país ha conseguido los objetivos de ODS. Segundo, más, yo no soy pesimista, yo solamente os transmito lo que ningún país lo va a conseguir. Que además, si ahora mismo tuviéramos que hacer los ODS, no se llegaría a un consenso mundial, no se lograría ahora mismo los ODS. Pensad en Estados Unidos y pensad en otros países, ¿no? No se conseguiría ahora mismo. Y hay una consultora británica que ya lo hizo hace, al comienzo de los ODS, que decía qué es lo que se necesitaba para conseguir los ODS. En algunos objetivos se necesita hacer justamente lo contrario de lo que estamos haciendo. En otros hay que gastar, hay que invertir. El otro día se habló de que nos olvidemos de millones y de billones y empecemos a hablar de trillones de dólares o trillones de euros para conseguir alguna cosa. Bueno, esta era la... Fijaros en el informe para España, ningún país lo ha conseguido, pero España no tiene ningún objetivo en verde. Pero bueno, se ha ido mejorando, ¿eh? Si veis, los colores pasan de, es un tipo de semáforo, la evaluación que se hace a nivel mundial, rojo es que no se ha conseguido nada, amarillo, naranja es que es tal, y verde es que lo tiene. No veis que no tiene, pero es verdad que se han ido pasando algunos más al amarillo, ¿no? Bueno, ¿qué papel juega la universidad? El papel de la universidad, aparte de que lo voy a desgranar un poquito en diferentes áreas, es el de formar personas. Si la universidad, si nuestro sistema educativo, hablo de España, que es el que más conozco, porque además he impartido en todos los niveles, si nuestro sistema educativo se basa en formar solamente en conocimientos, no es este el objetivo de la universidad. Y la universidad española ha perdido un poco este norte. No sé si la universidad en general lo ha perdido. Es decir, hay que formar en valores. Este señor, que fue rector de la Universidad de San Andrews, en uno de los discursos que hacía él, bueno, que hizo él cuando ganó, bueno, cuando fue rector, en su discurso inaugural, decía que vamos a formar personas cabales, personas con valores. Lo mismo que decía Bernard Russell, vamos a formar, no, está muy bien adquirir habilidades, pero vamos a formar en ensanchar la mente y el corazón de las personas, ¿no? La universidad seguramente es uno de un sitio donde debería ser un sitio tranquilo para poder reflexionar, para poder crear alianzas, lo vamos a ver después, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que formar en valores y porque no nos olvidemos que la población de la universidad, básicamente son los estudiantes, tenemos 1,5 millones de estudiantes, por ejemplo en España, imaginaros a nivel de países europeos, y estas personas van a ser los futuros decisores, van a ser los futuros políticos, van a ser los futuros profesores. Si no formamos en estos valores, pues no vamos bien. Hemos trabajado rápidamente en una red, estamos formados de hace 10 años, o sea, feliz cumpleaños a la Cátedra de Promoción, cumplimos el mismo año, cumplimos 10 años de la creación de esta red, estamos formados por 55 universidades y estamos también implicados en los ODS. Después os voy a poner algunos ejemplos, no quiero tampoco ahora dedicar mucho tiempo a esto. Que decir que la Universidad de Girona siempre ha estado allí, ¿no? Desde el comienzo de la Red Española de Universidades Saludables. Tenemos objetivos, pero un poquito yendo a lo que hablábamos, nuestro modelo que intentamos hacer en las universidades también es el modelo salutogénico de entornos saludables y de activos, ¿no? Bueno, la universidad es un activo de la sociedad, pero es un activo, diríamos, por obligación ética y por obligación económica. La sociedad es la que nos paga a la universidad y nuestra obligación es retornar ese dinero en forma de conocimientos. Realmente tenemos, claro que hay una parte de docencia, pero lo que estás transmitiendo son conocimientos al alumno, y la idea es que la universidad tiene que transferir estos conocimientos para mejorar la calidad de vida de la comunidad, de la sociedad. Cuando una universidad pierde ese rumbo, a mi parecer, pierde el objeto de una universidad. Y tiene una responsabilidad social, ¿no? Es el motor de cambio de la sociedad. ¿Qué puede hacer la universidad? Una cosa que yo creo que es verdad, hay que reconocer que los ODS son mucho más conocidos que los ODM, hay que reconocerlo. Entonces, algo se ha hecho bien, no en la universidad, me refiero a la sociedad en general, porque realmente hoy en día los ODS forman parte de la agenda política de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, universidades, gobierno central, que tiene una comisión a más alto nivel de ODS. Es verdad, son más conocidos y eso es importante, dar a conocer esos objetivos, ¿no? Bueno, la Universidad Española está montada, son 74 universidades, está montada por una serie de sectoriales, ¿no? la Asamblea General son todos los rectores de las universidades españolas y hay una serie de sectoriales. La sectorial, hay una comisión intersectorial para la Agenda 2030 que está presidida por la CRUE Sostenibilidad. Le agradezco al rector de Oviedo, que es el presidente, me ha cedido algunas diapositivas de estas. ¿Vale? ¿En qué se puede trabajar? En cuatro ámbitos. Yo no voy a explicar esto, después la presentación se puede quedar, quitando algunas, pero fijaros que podemos trabajar. A nivel de gestión, es importante la universidad como ejemplo de gestión. Antes hablábamos en el Coffee Break que es difícil hacer ciertas cuestiones de gestión cuando tenemos una ley de contratación pública que no ayuda en nada, absolutamente en nada, ¿no? Para poner cláusulas, las pone sociales, cláusulas de sostenibilidad, etcétera, pero no ayuda, ¿eh?, las cosas como son. Tiene que ser, por tanto, la universidad un ejemplo de organización responsable. También a nivel de educación y formación tenemos que incluir todos estos valores de manera transversal. También a nivel de transferencia de conocimiento es nuestra obligación transferir los conocimientos para crear cambios en la sociedad. Y también, obviamente, a nivel de investigación e innovación. Claro que sí. Una de las partes más o menos estudiadas y más complicadas de los ODS es precisamente los indicadores. ¿Cómo hacemos indicadores? Os puede parecer sencillo, pero los ODM era muy sencillo. Si logramos que más millones de personas vivan con más de un dólar al día, pero eso no es un indicador que ahora valga hoy en día, ¿no? ¿O cómo hacemos para los indicadores de género? Es decir, cuando hace 2 años en Arabia Saudí las mujeres podían empezar a conducir, ¿os acordáis de esta gran noticia? ¿Cómo vamos a comparar indicadores de género de Arabia Saudí con Suecia o con España? Es imposible comparar, por lo tanto es complicado, ¿eh?, estos indicadores, ¿no? Bueno, yo creo que los ODS además son una gran oportunidad para la universidad, para reorientar un poquito la investigación que se está haciendo. Perdón, después pasaré la presentación. ¿Qué podemos hacer en la universidad? Favorecer alianzas. Seguramente el objetivo más importante es el último objetivo de los ODS, que es favorecer alianzas. Yo creo que es un sitio adecuado tanto para hacer internas, antes se ha hablado mucho de participación, en la universidad es muy complicada la participación, sobre todo de los estudiantes, muy complicada. No participan en demasiadas cosas, ¿no? Y esto es una asignatura pendiente que tenemos. Pero también en los diferentes servicios de la universidad. Uno compra una cosa, el otro compra. Bueno, vamos a hacer que al menos todos nos pongamos de acuerdo en la misma universidad, entre departamentos, facultades, pero también externas. Yo, entre las propias gobiernos autonómicos, entre los propios gobierno central, gobierno europeo, y también entre las propias universidades, ¿no? También antes se ha dicho también, alguien ha comentado, no me acuerdo, que bueno, que hay que trabajar con las empresas, sí, pero las empresas, yo, eso sí que probablemente es un sesgo que tengo, que soy de salud pública, a mí las empresas siempre me preocupan, ¿eh? Siempre. Es decir, yo puedo trabajar, os pregunto, ¿podemos trabajar con McDonald's para hacer una alimentación más saludable? Yo no lo sé si podemos trabajar con McDonald's. A mí me han venido a ver la Fundación de Bebidas Alcohólicas Espirituosas, que son las de más graduación, ¿no?, que quieren colaborar con la Red Española de Universidades Saludables para hacer un consumo responsable. Yo no me voy a fiar del que fabrica el alcohol para que haga un consumo responsable porque es incompatible. Es complicado el tema de las empresas, aunque creo que debemos trabajar hacia ahí. También crear espacios de participación en la universidad. La universidad podría ser un espacio bastante neutral, ¿no? Es decir, que ahí sí que podemos hacer espacios de participación. En el ámbito de la investigación, conocimientos, crear conocimientos para aumentar la calidad de vida de los individuos. Es que este tiene que ser nuestro objetivo. Innovar. ¿Sabéis qué ocurre con los ODS? Que nadie se cree lo que está ocurriendo. Nadie se cree lo que está ocurriendo con el cambio climático. Y no me hablo de los que lo niegan, no. De los que no, de que dicen, bueno, ¿sabéis qué dice la gente? Así, ¿no? Dice, bueno, ya la ciencia se encargará de hacer algo para arreglar esto. Cuando lo más importante es el cambio de patrón de consumo. Ese sería lo más importante, ¿no? Pero es verdad que la innovación ayuda. mejorar la sostenibilidad, diseño de indicadores, mejorar la vida en general, ¿no? Es una obligación de la universidad, ética y económica, como he dicho antes, ¿no? En el ámbito de la docencia tenemos algunos ejemplos muy interesantes, como son el aprendizaje por servicios, es decir, trabajar con empresas, entidades, ONGs, etcétera, que tienen su función social, implicar a la universidad en esta, a los alumnos. Es decir, yo siempre digo lo mismo, un alumno, es verdad que en España se paga una matrícula, seguramente de los países más caros, no sé, pero debe ser bastante caro respecto a los otros países, y cubre el 12% del gasto que supone el alumno. No pasa nada, yo creo que podría ser menos incluso, pero que después el alumno retorne a la sociedad algo de lo que le da la sociedad. Cuando tú hablas de hacer algo en el último curso, de hacer algo para la comunidad, un servicio para la comunidad, bueno, no, la gente si no cobra no puede hacer. Bueno, pues yo creo que eso es otro de los temas, ¿no? Y la APS funciona muy bien en este sentido. Hay que dar competencias de sostenibilidad. No hay competencias de sostenibilidad de manera transversal. En todas las carreras debería haber algo de sostenibilidad. Solamente una universidad de España ha logrado que sea obligatorio, la Rey Juan Carlos ha obligado que sea obligatorio una asignatura de sostenibilidad de un crédito para todos los alumnos matriculados en esta universidad, ¿no? Bueno, Borges decía, la educación no es un instrumento infalible, pero seguro que es el más precioso de todos. Yo digo que sí. Y todos los estudios en salud pública indican que más importante es el nivel educativo que el nivel económico. Lo que pasa es que está relacionado después, claro, con peor nivel económico, menos nivel educativo. En el ámbito de la administración, veamos cómo podemos hacer contratación responsable. Hay contratos en la ley de contratación que son contratos reservados, reservados para ciertas empresas que cumplen una serie de características sociales. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gerente o el gerente nos dirá, bueno, sí, es verdad, pero si esto me costaba 10.000 euros, esto me costará 15.000 euros. Y es verdad. ¿Alguien se había imaginado que la sostenibilidad era gratuita? ¿Que no costaba nada? Si pensamos que la sostenibilidad no cuesta nada, nos equivocamos de enfoque. Claro que cuesta. Cuesta muchas cosas. El ámbito social permite también un debate, un compromiso, y ahí sí que tenemos diferentes servicios de la universidad como voluntariado, cooperación al desarrollo, es decir, diferentes oficinas, diferentes servicios, la oficina de saludable, sostenible, etcétera, que pueden ayudar a este retorno hacia la sociedad. En tema de voluntariado, es otro de los, como yo decía antes, bueno, pues la gente no se cree o del cambio o confía demasiado en la innovación científica para solucionar sus problemas. Bien, otra de las cosas es que no se cree que lo que tú haces en tu casa, lo que tú haces con tu familia, lo que tú haces con tus amigos, lo que tú haces en un aula, es claro que sirve. Todas las pequeñas cosas van sirviendo. En el ámbito de entorno, hacer la universidad como un ejemplo de una universidad solidaria, sostenible, saludable y que sea el motor de cambio, ¿no? La universidad debe ser, por tanto, formadora de valores. Fijaros, aquí no me voy a detener porque ni se ve, son los diferentes grupos de trabajo de las CRUES, de las sectoriales de la Conferencia de Rectores de España, y se ha ido identificando en qué se trabajan, en cuáles de los diferentes ODS se va trabajando, ¿no? Se han hecho, esta es la memoria que no se ha publicado todavía, porque es una memoria provisional, de las acciones que han hecho las universidades españolas. Hay mucha diferencia entre unas y otras, hay algunas que invierten mucho dinero, invierten muchas acciones, y hay otras pues, que tienen menos recursos, ¿no? Pero estos son pues, jornadas, 8, 17 las que ha participado, bueno, hay sesiones continuamente en todas las universidades, ¿no? Bueno, vemos cuál es el nivel de implicación de las universidades en los diferentes ODS. Estos han hecho sistemas de diagnóstico, que es uno de los problemas más grandes, ¿no? ¿Cuál es la metodología del diagnóstico? Si no lo haces con la misma metodología en todos los países, ya no te da el resultado que se pueda comparar. Y aquí tenemos estos mismos diagnósticos en formación, investigación y gestión. Yo os digo, esto es un informe que se presentará próximamente. Sí, 3 minutos y acabo. Pero se han conseguido ciertas cosas. Se han conseguido aumentar el número de graduados en España. Se han conseguido una menor brecha de género, relación mujer-hombre en la carrera académica típica. Se ha conseguido, y yo creo que se va a conseguir más todavía con el tiempo. Acciones concretas, eso sí que es muy rápido, son algunos ejemplos que hacen ciertas universidades en cuanto a los ODS, ¿no? Tenemos, todas hacen, lo difícil es que llegue y que sea transversal totalmente lo que se está haciendo, pero sí que se están haciendo cosas, ¿no? Deciros, por ejemplo, os pongo dos ejemplos para acabar de algunas cosas que hacemos nosotros. Esta iconografía que presentamos de una fiesta de cumpleaños infantil saludable y sostenible fue, fijaros, no lo íbamos a pensar nunca, fue lo que más tweets tuvo, pero millones de tweets que nos han pedido que lo traduzcamos al castellano, que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Porque tenemos una serie de criterios saludables y una serie de criterios sostenibles, que el niño, el cumpleaños, coja su vaso, que lo lleve, es decir, que se empieza a formar, hay que tener papeleras de reciclaje, hay que utilizar envases, papel que sea reciclado, etc. Bueno, aquí lo que está diciendo es que cada niño cuando va a fiesta se lleve su propio, digamos, servilleta, ¿no? Bien, ¿qué hacemos cuando hacemos cualquier acción de esta? La vinculamos siempre, la vinculamos siempre a los ODS relacionados. En cualquier actividad que hacemos en la Universidad de las Islas Baleares lo relacionamos con dos cosas. Una es con los ODS, que están relacionados, y dos, ¿qué es lo que ha empoderado? ¿Cómo te has empoderado tú con la acción que te hemos hecho, que te hemos explicado, sea una icona fría o sea lo que sea, ¿vale? Y el último ejemplo, que también está muy de moda, es que ahora tenemos, que empezaremos en septiembre, un proyecto de economía circular. Tenemos en la universidad huertos comunitarios de carácter social y otros para la comunidad universitaria, están juntos. Y ahora vamos a hacer un proyecto de economía circular en los cuales los residuos orgánicos de la universidad se llevan a la planta, estos mismos se pesan y se convierten en compost ecológico y se devuelve a la universidad para los huertos y se cierra el ciclo. Y así podremos saber, y a la comunidad va a saber, que cuando se generan residuos orgánicos estos se vuelven a reinvertir en la propia universidad. Y aquí hacemos lo mismo exactamente, cuáles serían los diferentes ODS relacionados, ¿no? La última diapositiva es la última diapositiva la que ven. Yo creo que es necesario imaginarse el mundo que queremos, porque no lo vemos. Y creo que esta gráfica, al menos a mí, me gusta mucho porque está significando que tú estás dibujando lo que no ves. Y yo creo que los ODS tienen mucho que eso. Vamos a dibujar lo que no vemos. Muchas gracias por vuestra atención.
We go directly to the second presentation and then we will have a discussion later.
Okay.
So the second presentation is...
Okay, sorry. We go directly to the second presentation and then we will have some discussion. The second presentation is local governance and SDGs from Silvio Oliveras de Deep Salute. Again, 20 minutes.
Hello, good morning. Sorry, look, I have a little problem with la tecnologia. Okay. Espera, mira aquí. I'm gonna make my presentation in Catalan. I apologize because my English is not good enough. So just a few words to say thank you to University of Girona for your invitation, and to the students of Summer Course, we wish you a pleasant stay in Girona and also a funny stay. Ho ha dit l'Antoni, la setmana passada vàrem publicar l'informe de seguiment de com estan els objectius d'aquesta Agenda 2030 a nivell de seguiment d'indicadors. Realment és un punt decebedora, ho deia també la Carme a la seva conferència. Això sembla que sigui doncs, un transatlàntic que sí que a poc a poc el anem virant, però realment no podem anar a velocitat de transatlàntic, hem d'anar a velocitat de creuer. I a mi m'ha agradat especialment dintre de tot el que és el negativisme d'aquest informe, un punt de positivisme, perquè en el pròleg, a la tercera pàgina, que està escrit per l'Antonio Guterres, que és el secretari general de Nacions Unides, doncs parla de diferents aspectes que poden ser importants a l'hora de ser palanca de canvi, d'impulsors d'aquesta velocitat. Un d'ells és el paper de les universitats i l'altre també és el paper i les mesures a dins del món local, que avui és el que jo us intentaré explicar en aquests 20 minuts. Jo sóc la gerent de DipSalut, un organisme de la Diputació de Girona. Molts dels que esteu aquí ja sabeu a què ens dediquem, però bueno, per la resta del públic, dels estudiants de l'estudiant del curs d'estiu que no ho sabeu, us ho explicaré en pocs minutets a què ens dediquem, perquè si no sí que serà complicat poder compartir amb vosaltres quina és doncs, aquesta orientació que hem fet els dos últims anys de DipSalut cap a l'alineació d'aquests ODS i com, que és el més important, com intentem aterrar-los en els nostres petits municipis. Veureu que són molt i molt petits municipis. Per tant, hem parlat del món, hem parlat de Catalunya, però ara toca focalitzar-nos en el que és Girona. Girona és una província de Catalunya, una província relativament poc poblada, estem parlant de 750.000 habitants, perquè us feu una idea, Barcelona capital són 1.600.000, per tant, poca població, però molt i molt de municipi. És a dir, estem parlant d'un entorn de micromunicipis. Per què? Doncs perquè el 70% dels municipis tenen menys de 1.500 habitants. Per tant, municipis molt i molt petitons, amb una estructura tècnica també i política amb algun d'ells molt petita, però que tenen les mateixes obligacions legals que un municipi o que una ciutat més gran. Per què? Doncs perquè els ciutadans que viuen en un municipi de 300 habitants tenen els mateixos drets com a ciutadà de rebre els mateixos serveis públics que un habitant, per exemple, de Barcelona, de Londres o de Nova York. Per tant, el paper de les diputacions en províncies com Girona és especialment important. Per què? Perquè des de les diputacions, i en aquest cas des de DipSalut, que som un organisme autònom de la Diputació de Girona, que intentem ajudar en els municipis a poder prestar totes les seves obligacions en matèria de salut pública i benestar, és especialment important el nostre paper perquè els municipis no tenen suficient capacitat tècnica, la majoria d'ells, per poder assolir aquests objectius. Més coses del nostre sistema. La setmana passada vam estar a Barcelona en un procés d'avaluació del Pla de Salut de Catalunya. Tenim aquí a Catalunya, la veritat és que un dels millors sistemes de salut a nivell internacional, però una complexitat a l'hora de diferents administracions que fa, i és una de les dificultats afegides amb la implantació dels ODS, que fa que sigui en determinats moments complicat de treballar. Hi ha, com us he dit, una administració a nivell de municipi, hi ha administracions de caràcter supramunicipal, provincials, com seríem la Diputació de Girona, però també hi ha consells comarcals. Després hi ha administració a nivell autonòmic, la catalana, però després també hi ha administracions estatal. Per tant, fixeu-vos la complexitat per municipis, això, que són extremadament petits, de la quantitat d'inputs que poden arribar a rebre de totes aquestes administracions. El que us deia, DipSalut, un organisme de caràcter provincial que presta assistència tècnica en aquests 221 municipis. Com ho fem? Doncs amb aquesta proximitat amb el món local, és a dir, intentem ser molt propers i intentem també ser referents en temes de salut pública. I treballem bàsicament des de dos eixos d'intervenció, quan parlem de salut pública i benestar. L'empoderament, per un costat, de la persona, és a dir, ajudar els ciutadans a capacitar-se per millorar la seva vida i la seva qualitat de vida, per un costat, i la reducció del risc, és a dir, procurar que el medi ambient, que l'aigua que els ciutadans beuen, que els equipaments municipals estiguin en condicions saludables, és a dir, tota una sèrie d'accions molt i molt transversals que el que fan és que els ciutadans de Girona doncs, tinguin una qualitat de vida en definitiva, i una salut millor. Per tant, les nostres línies estratègiques d'actuació és oferir un catàleg de serveis a tots aquests 221 municipis, serveis que poden ser, per exemple, el control de la legionel·losis amb els equipaments municipals. Ho podríem fer cadascun dels 221 municipis, però els hi fem nosaltres, els hi prestem el servei, els hi donem també recolzament econòmic en determinats aspectes. En total tenim una trentena d'accions per als nostres municipis. Aprofitem tota aquesta vertebració territorial, és a dir, procurem treballar molt en xarxa, treballar en xarxa també amb les altres administracions, amb la universitat, bueno, per mirar d'assolir els objectius d'una manera més conjunta. I intentem també gestionar el coneixement com a recurs. És a dir, no es tracta només de tenir una actitud d'alguna manera o que el municipi tingui una actitud passiva i que nosaltres oferim els serveis, sinó també a poc anar capacitant el territori, és a dir, que els municipis a poc també vagin guanyant en capacitació tècnica en tots aquests aspectes. I ara us explicaré una mica la meva història com a gerent, com vaig arribar fa 3 anys. Ho haig de confessar, jo no havia sentit a parlar dels ODS, venia de la Universitat de Girona, venia d'un altre àmbit de gestió, i vaig arribar en un moment a l'organisme on passaven coses. I el que us vull explicar avui és com, des de la meva visió gerencial i organitzativa i d'estratègia i d'oportunitat, els ODS ens varen ajudar, o penso que ens estan ajudant, perquè això és un camí i encara ens queda molt per recórrer, ens estan ajudant a reorientar-nos i, en tot cas, a construir un relat. Quan vaig arribar a DipSalut, el catàleg de serveis, com us deia, estava perfectament estructurat, amb dues grans línies, el que es parla dels àmbits de protecció de la salut, per tant, programes de control de la legionela, control de l'aigua, plagues, tota la part de gestió de risc, us he dit abans, i la part de promoció de la salut, programes d'educació, programes vinculats a la reducció de les desigualtats, també perquè treballàvem o començàvem a treballar l'aspecte de la reducció de les desigualtats, promoció dels hàbits saludables, per tant, bueno, l'estructura que nosaltres també hem fet 10 anys, que feia 10 anys que DipSalut havia començat i que anava molt en consonància amb el que és la Llei de Salut Pública. Per tant, una estructura dividida en dues grans àrees. Però per sort comencen a passar coses. Benvinguts als canvis, benvingudes les crisis, benvinguts a tot allò que fa sacsejar. Al setembre del 2015 s'aproven aquests ODS, comencem a posar aquesta idea sobre la taula. I a DipSalut, pel fet de que nosaltres també treballàvem aspectes vinculats amb la reducció de les desigualtats, que són bueno, els determinants socials, com sabeu, tenen molt a veure amb la salut i el benestar de les persones, ens varen incorporar també una acció que feia la Diputació de Girona d'Acció Social. Per tant, ja no només fèiem salut pública, ja no només fèiem promoció, començàvem també a fer temes vinculats amb l'acció social. A més, l'organisme també arribava als seus 10 anys. Vam entrar en un procés de reflexió estratègica, de començar-nos doncs, a repensar, a veure com ens posicionàvem, a veure com ens llegien, a veure com ens enteníem, i van començar a sorgir idees vinculades més a la transferència del coneixement, la connectivitat, el treball en xarxa. Tot això, bueno, és un superrepte, és a dir, tens en un moment una sèrie d'astres que veus que t'estan tensionant per un costat però que es van alineant per l'altre i també ens fem preguntes. És a dir, aquesta fusió amb un organisme que no la tenim identificada amb cap altre organisme que faci temes de salut pública per un costat i també acció social per l'altre, doncs això com ho lliguem, com ho incorporem? Com ens expliquem al territori? A mi sovint hi ha gent a DipSalut que ve i em diu que Sílvia diu quan ens pregunten què fem, a què ens dediquem, és que a vegades costa fins i tot d'explicar què fem. Per tant, com ens expliquem al territori? I el que parlava també l'Antonio, no? D'aquesta responsabilitat. No? Tenim com un organisme supramunicipal que som, una sèrie de responsabilitats afegides, i com ajudem en el territori, en aquest cas a Girona, a promoure una estratègia al voltant bueno, de reptes molt més amplis, molt més ambiciosos, que són aspectes ja vinculats amb el desenvolupament sostenible i el benestar, la salut de totes les polítiques i el que dèiem, canvis en el model de governança, perquè això va de ficar-se a les entranyes de les administracions, dels organismes, de cadascun dels municipis i canviar xip. I a més fer-ho ràpid, vull dir, no podem fer-ho d'aquí un any, d'aquí 5 o d'aquí 10, però hem d'anar treballant en aquesta línia. Per tant, els ODS arriben en un moment, agafem la idea, agafem el relat i comencem a fer accions. Jo avui us explicaré molt ràpidament bueno, com incorporem en el nostre catàleg de servei els ODS, això és una acció que hi ha molts organismes que ja ho estan fent. L'Arnau Caral, que és el president del CATS, del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible, alguna vegada li he sentit dir que sí, que això del catàleg és molt maco. Diu, ara està molt de moda, abans quan es deia RCC, doncs ara es diu ODS, hi ha moltes empreses que estan posant l'etiqueta aquesta, diu, però no es tracta només d'una operació de maquillatge, es tracta d'anar baixant, de cada vegada anar incorporant i de creure'ns-ho, hem de canviar i de modificar conductes. Per tant, nosaltres aquest any ho hem incorporat al catàleg, però evidentment hem de seguir. Una altra, que també us ho explicaré, una altra acció que estem fent és una planificació municipal, que no és només una planificació, és un canvi en l'estratègia de tres municipis que tenien interès per poder també incorporar els ODS amb tota la seva estratègia vinculada a salut, benestar i desenvolupament sostenible. I en consonància també perquè un dels grans reptes amb tot això és que no hi ha indicadors, i aquí a Girona encara menys, és a dir, manquen molts indicadors per poder mostrar la realitat i per poder ajudar a la presa de decisions en tot plegat, ens hem posat també en marxa amb un observatori que haurà de mostrar les desigualtats socials i salut. Per tant, aquests són els projectes que ha agafat el relat de fa 2 anys, DipSalut ha començat, i comencem per aquí perquè si vols canviar cap a fora, el primer que has de fer és canviar amb caràcter intern, és a dir, has de fer un canvi, t'has de repensar i a partir d'aquí compartir cap a fora. Les 5 P's han sortit abans. Això era, bueno, és una de les agrupacions que hi ha dels ODS. Si vols canviar, doncs, bueno, comença també amb els noms, amb els teus namings. Nosaltres vam començar a veure que d'alguna manera amb les 5 P's hi teníem algun tipus de relació. I el primer que vam fer, doncs, allà on es deia protecció de la salut, li vàrem voler dir, o li diguem ara, salut ambiental, on en deien promoció, ara és promoció, benestar i atenció a les persones, i evidentment la part de partenariat és tot aquest treball amb xarxa continuat i salut amb totes les polítiques. A nivell de catàleg, molt similar al que també s'està fent a les universitats, vàrem agafar els nostres 30 programes i vàrem fer una anàlisi intern per veure com aquests 30 programes impactaven en cadascun dels ODS. Què surt? I això està en el catàleg, per tant, sortim en el catàleg, que feia 10 anys que sortíem de la mateixa manera, amb un impacte en el municipi, on la foto i la manera que ens volem explicar és des dels ODS. Per tant, aquí, de manera gràfica i molt visual, es veuen amb quin dels ODS DipSalut, o les accions que ofereix DipSalut cap al municipi, té més força. I també és un nínxol d'oportunitats per veure amb quin dels ODS evidentment no actuem i on tenim un repte d'actuació, per exemple, amb el canvi climàtic. DipSalut, d'alguna manera o altra, haurà de posar-se amb el colze a colze amb els municipis per fer alguna cosa voltant també del canvi climàtic. Per què? Pues perquè té molt a veure amb salut, té molt a veure amb desenvolupament i té molt a veure amb sostenibilitat. Aquesta seria la part de catàleg. L'altre projecte és aquest pla pilot de planificació municipal amb de moment 3 municipis, i és possible que comencem amb 4. Aquí torno a agrair a més a la càtedra, perquè és un projecte que no el fem sols, que el fem a 2 mans amb la càtedra, i 2 mans i la tercera mà és el municipi. És a dir, els projectes s'han de fer en xarxa, aquí no lidera ningú, i aquí si un dels tres actors falla, això tampoc continua. Per tant, un projecte que comencem 3 administracions, bueno, i un projecte que d'alguna manera innova en un aspecte, perquè plans municipals de salut n'hi ha molts, és a dir, ja hi ha molts municipis que disposen d'un pla de salut, tant a Catalunya com a Espanya com a nivell internacional. I DipSalut també tenia en el seu ideari començar a relacionar-se amb els municipis, no només des del catàleg, és a dir, no només des d'aquesta acció més passiva de que el municipi demana el que nosaltres oferim, sinó que hi hagi una estratègia darrere, és a dir, que el municipi sàpiga què vol o sàpiga almenys què necessita, i aquí la dificultat també. Però què volem? És a dir, no volem una planificació, sovint es diu que la planificació ja és morta, que ara el que cal realment és estratègia. Per tant, també volem canvis en el model de governança, és a dir, no es tracta d'un bonic pla estratègic per tenir-lo allà en un calaix, sinó que es tracta que realment que la gent que el xip dels polítics i dels tècnics canviï i canviï de veritat. Per tant, tornem a parlar de governança. I el que us deia, lliguem amb el d'abans. Abans d'anar als municipis i dir que canviïn, un ha de canviar, i per tant, és a dir, el que estem intentant fer també és canviar nosaltres. I no és fàcil, eh? No és gens fàcil, perquè l'administració pública, realment, com deia l'Antonio i com molts dels que estem aquí sabem, s'ha complicat moltíssim. I bé, les coses que potser fa 10 anys eren més fàcils ara són més difícils i tot plegat és complicat, però no vol dir que no sigui possible. Comencem amb 3 municipis. Som municipis, bueno, els estudiants del curs hi anireu divendres, eh? Petits, petits, perquè és que Girona és així, eh? Per tant, estem parlant de municipis que un té 6.000 habitants, l'altre 11.000 i l'altre 21.000. Per tant, realitats municipals reduïdes. D'on venim? Venim de marcs conceptuals que molts de vosaltres ja els coneixeu, ciutats saludables, salut a gènesis, salut a totes les polítiques, determinants socials, i al final acabem amb els ODS. Què fem? Tots aquests marcs conceptuals, tot el que és una planificació estratègica per fer un pla municipal, li posem de pantalla de fons als ODS. Per què? Perquè són molt més transversals, són molt menys complets i al final acabes anant a absolutament totes les àrees, que és el que volíem. És a dir, què passava? Que arribes amb un alcalde o una alcaldessa, li parles d'un pla municipal de salut i et diu, val, sí, ja vindrà el regidor o la regidora de salut. No volíem parlar només amb el regidor o la regidora de salut. Els hi vàrem demanar en aquests 3 municipis que vinguessin un dia, una tarda, un matí, 2 hores, tots els regidors i regidores de totes les àrees, tots els tècnics i les tècniques de totes les àrees, és a dir, des d'urbanisme fins a medi ambient, fins a promoció econòmica, és a dir, tots perquè escoltessin de què anava això. Per què? Perquè qualsevol acció, qualsevol projecte que surt d'un municipi, si et poses als ulls de la salut, del benestar, de la sostenibilitat, hi té molt a veure. Per tant, tothom ha d'estar orientat amb aquesta nova, ja no diré realitat, sinó necessitat. Per tant, la planificació, sí que és una planificació estratègica clàssica, en el sentit que hi ha una fase de disseny i participació, una de diagnosi, unes conclusions, i al final sortirà un document, sortirà un pla, però en paral·lel el que volem tota l'estona és generar canvis. Tornem-hi, no és fàcil. Resistència al canvi, a mi ara aquests que m'expliquen, jo ara tinc que sortir del meu despatx i escoltar no sé què que no em ve ni em va, costa molt. I realment aquesta és una de les grans dificultats. Perquè renunciar a objectius individuals per un de col·lectiu, que me quede més lluny, que jo no sé quan el veuré, doncs això costa moltíssim. Com deia en Quim Bruguer, que ha marxat, forma part de la nostra genètica, de la nostra manera de pensar, i això realment és un dels reptes que ens anirem trobant, o que ens anem trobant. També hi ha un punt molt important, que és el compromís, el que dèiem, vull dir, les 3 administracions que estem implicades amb el projecte, si en algun moment el polític o el tècnic, perquè el recurs econòmic és difícil, trobar recurs econòmic, però quan el tens no és suficient, té que haver-hi compromís per les dues parts, per la part política i la tècnica, i el que us deia, i aquí ja ho passo més ràpid, perquè divendres ho veureu amb molta més tranquil·litat al curs, els explicàvem això, l'arquitecte municipal li explicàvem el model dels determinants, el sentàvem allà i ens escoltava, i bueno, si generàvem alguna pessigolleta o algun interès, doncs tot això que guanyàvem. Què fèiem? Doncs evidentment relacionàvem aquest model dels determinants amb els ODS per fer-los entendre que tot està relacionat, que qualsevol acció que vingui des de qualsevol àmbit, d'alguna manera o altra, impacta amb els ODS. Treballàvem 5 àmbits d'anàlisi que estan molt vinculats amb aquelles 5 P's que abans parlàvem, i el procés és un procés de tres parts, diguéssim, que és veure què està passant al municipi, rascàvem el que passava, al final és baixar i arremangar-te, què està passant al municipi, i preguntar-te, no preguntar-te, és a dir, preguntar a tota la comunitat, a la ciutadania, a les entitats, a les associacions, quins actius hi ha de salut en el municipi. Superparticipatiu, això no va d'un tècnic i un polític, això va de molta dinàmica participativa, de parlar amb molta gent, de fer moltes dinàmiques amb les quals poguéssim extreure el màxim d'informació. Indicadors, un dels problemes que ens hem trobat, evidentment, no hi ha indicadors.
Estamos.
Sí, ja estamos, ja acabo. A nivell de municipi no n'hi ha, per tant és un dels reptes que tenim. Això és un dels excels, la mare dels ous, que faríem sense l'excel. Amb aquest que fèiem? Mapejàvem totes les accions, com ha dit abans una de les persones de la taula. Què passa? Que quan comences a mapejar o a identificar tot allò que es fa, el mateix municipi es sorprèn de coses que fa el veí o fa l'associació o fa l'entitat que ningú sabia que feien. I el que fèiem amb tot aquest mapeig és vincular-ho amb les àrees amb cadascun dels ODS. I aquí apareixen també coses tan maques com que municipis tan petits com el que us deia de 4.000 habitants, doncs ara tenen una foto a l'alcalde de que tot allò que s'està fent a nivell de municipi, quina vinculació té amb cadascun dels ODS. Ho passo ràpid, Mapejàvem els actius, els geolocalitzàvem, és a dir, tots els actius de salut en aquests moments, en aquests tres municipis, estan geolocalitzats i l'alcalde o alcaldessa doncs, pot veure on hi ha més recurs, però també on en falta, per tant, a l'hora de planificar el municipi, tot això també l'ajuda. I, per exemple, un dels municipis, Torroella, ja té a punt les línies estratègiques d'acció, només les cito, estima't, enxarxa't, expressa't i forma't, entorn sostenible, accessible i de qualitat, accés a l'habitatge, treball digne i consum responsable i envelliment. I a partir d'aquestes línies estratègiques hauran de desenvolupar el seu pla municipal. Com veieu, tots els ODS estan aquí darrere, hi ha un grapat d'accions vinculades a cadascun d'ells i també hi ha unes fotos molt gràfiques que ajudaran a veure on han de posar més esforços i on han d'invertir més imaginació, perquè a vegades no és només un tema de recurs. Ja acabo. Els ODS és una crida a nivell mundial, evidentment, no es pot fer sense el món local. Poder us preguntareu, i quin efecte té per tot això que estem parlant a nivell planetari, que es faci un pla municipal de salut i desenvolupament en un municipi de 4.000 habitants de Girona? Doncs potser l'infant, un dels infants que viu en aquest municipi, algun dia quan serà gran, el que deies dels infants, serà un dels enginyers d'una multinacional i tindrà la capacitat de poder prendre unes decisions que, si des del municipi es cultiva o es teixeix aquesta mirada, doncs segurament sí que començarem a canviar coses, si no, això realment és complicat. Per tant, es tracta de connectar persones, connectar accions i de canviar fent. És a dir, es tracta de generar canvis però fent coses. Estan molt bé els plans, estan molt bé els acords, estan molt bé les cimeres, però al final toca baixar al territori, arremangar-te, estar allà amb el municipi, estar amb el tècnic i fer feina. Bàsicament, és el que des de DIP Salut, de moment amb aquests tres municipis estem començant a fer, com ens hem transformat nosaltres i les nostres petites passes per implementar els ODS. Moltes gràcies. Gràcies.
Bueno, gracias a los dos. As for the first part of the day, we can now take some minutes for a discussion with people around. You have close to you, 3 or 4 minutes, and then we can give time for 1 or 2 comments, and then we have 2 persons who will not immediately. Wait, or we go directly. No. Wait 1 second. So you can talk with persons around you for some minutes. Then we will have his final comments.
Les conclusions.
Ah, estem nosaltres a les
conclusions? No, ara 2 o 3 minuts ha dit. Faran preguntes entre ells, mos faran si tenen algun dubte i després ja passem. No, sempre en quan jo ho he connectat i ja està. Aquí.
No.
Quin és l'anglès?
10 past 1. Sorry, also because I think if we have to go for lunch,
és en castellà, tot ho és. Vas a pas huido.
For them, Magda, not more than...
Sí, sí, ja està. Segur que ho preguntava en anglès,
Sí, apostes, eh.
In 1 minute we start again, then we will just, because I see people moving. I see, okay. I suggest particularly to people who are participating to the 2 weeks course, don't move too much, because in 20 minutes we have to live together, and most of you don't know where to go. So it's better to wait here. And from the audience, do we have any comments or questions now? One there.
Gracias. Bueno, muchas gracias a Silvia y Antoni. Me ha gustado muchísimo las dos presentaciones y comparto la visión que tenéis. Tengo una preocupación en el caso de universidades. Quizá habríamos de hablar con los rectores para que se den cuenta que el índice indicador no es el número de publicaciones en Nature que hay, sino la escala de no sé dónde, porque cada vez cambian de escala de tal forma que han de demostrar que su universidad está entre las mejores. Por tanto, hay muchas escalas posibles. Pero en ningún momento se tienen presente indicadores vinculados con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, tú que estás ya en ámbitos como, pues en ámbitos superiores, ¿hay alguna forma de que las universidades, o sea, los equipos rectorales, se den cuenta que no pueden estar al servicio de las editoriales para estar en esas clasificaciones y que hay que introducir otros indicadores?
Bueno, vamos a ver, estoy absolutamente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo contigo. Es decir, tú sabes perfectamente, los que estamos en la universidad, que el decreto BERT, no sé de qué año, antes de la crisis, 2008, 2009... Por ahí, eso fue un desastre para la universidad, porque puso en valor precisamente absolutamente los sexenios como única herramienta para evaluar. Entonces, estamos de acuerdo, pero ahora no quiero disculpar a la universidad, que sí, ¿no? También. Pero, claro, ¿quién pone los criterios? Es decir, ahora, por ejemplo, todos los proyectos europeos tienen en cuenta el impacto social, el impacto en ODS, es decir, cualquier proyecto que tú presentes, lo primero que te preguntan es cuál es el impacto social, ¿no? Y qué relación o no, tú ya puedes relacionarlo con los ODS o no. Pero sí que es cierto que ha cambiado un poco, la narrativa ha cambiado un poco. Ahora bien, ¿quién es el que nos valora? Estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿eh? Es decir, hay una crítica demoledora al tema de que hay una endogamia en el tema de las publicaciones. Las publicaciones cuestan mucho dinero, una media de 2-3 mil euros una publicación en algunas revistas. Y que realmente muchas de ellas, incluidas las mías, muchas no tienen ningún impacto social. Ningún impacto social. Pero ¿quién pone las normas? Yo creo que el que pone las normas es del siglo pasado, pero nunca mejor dicho, además, ¿no? Y el que pone las normas no son las universidades. Es decir, las universidades están muy obsesionadas con los rankings. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y en Cataluña estáis las mejores universidades situadas de España. Esos rankings son, si vemos el ranking de Shanghái, por ejemplo, lo que tienen en cuenta es que si tú no tienes 3 premios Nobel en tu universidad, ni subes ya, ¿no? Pero ¿quién pone las normas de los artículos, los factores de impacto que hay, lo que tú dices, ¿no? A como un, ¿no? Una especie de alianza entre editoriales, entre, bueno, el JCR es privado, es decir, que es un tema absolutamente privado. El CNAI, la NECA, tienen en cuenta estas cosas. Nosotros, yo creo que la Comisión de Rectores está intentando presionar a la NECA para decirle, escucha, vamos a valorar más cosas. De hecho, ha habido un intento ahora, el último año, con Pedro Duque, que ha hablado de los sexenios de transferencia. No sé si ha sido bueno o malo, porque hay, bueno, supongo que más o menos estamos todos a lo largo. En noviembre se van a dar los resultados de los sexenios de transferencia, pero eso sí que es un paso adelante. ¿Qué estás transfiriendo a la sociedad de lo que estás investigando? Eso me parece muy importante. Lo otro, tienes toda la razón, las normas por las cuales nos regimos los profesores universitarios para conseguir complementos de investigación, llamados sexenios, estas normas
están absolutamente anticuadas, absolutamente fuera de contexto social y claramente fuera del contexto de los ODS. Absolutamente de acuerdo contigo. No tengo una solución muy...
Vale, creo que esto es un problema que no está solo en España, es un problema muy general. Es un desafío por muchos de nosotros.
Sí, sí, sí.
Si hay una otra pregunta muy rápida, si no podemos ir directo a las conclusiones con... ¿Hay alguien? No, me parece que no. Podemos ir a Magda y Ali que tienen que decir algo para concluir la mañana. Gracias a los ponentes.